5 minuts per 1:15 i a la sintonia de l'Eureka, en David Bueno ens ha d'explicar moltes coses. Per una banda, el concepte, la paraula científica del mes, per entendre millor, doncs, anava a dir paraulotes, aquestes paraulotes que de vegades sentim i que ens costa una mica saber exactament què volen dir. Parlarem, a més, de quina és la notícia més destacada del mes, farem repassada a l'actualitat científica i acabarem, a més, destacant la feina que fan els científics de casa nostra. La paraula del mes és...
Doncs avui, bé, no és una paraula, són tres paraules, seria tectònica de plaques.
Tectònica de plaques.
És un concepte que, bueno, de fet, s'estudia durant la secundària, per tant és fàcil que molts dels nostres oients doncs, ja sàpiguen de què va, però està molt lligat a la notícia del mes, la que jo he triat com a més destacada, no? La tectònica de plaques és una teoria que s'ha demostrat àmpliament que és correcta, que el que diu és que l'escorça terrestre, la part més superficial, la que trepitgem nosaltres, està fragmentada en grans plaques, com si fossin les peces d'un trencaclosques, però que no són plaques estàtiques, no és com un trencaclosques que el fas i al cap de 10 anys continua exactament igual, sinó que són plaques que es van movent unes respecte a les altres amb el pas del temps. Això el que fa és que els continents vagin canviant de forma, que es vagin acostant, que es vagin separant, i explica molts dels fenòmens naturals que ens afecten, com són els terratrèmols i els volcans. Fenòmens catastròfics que acostumen a passar la immensa majoria als límits d'aquestes plaques, als llocs on se separen, per allà surt el magma, material fos de dins de la Terra, els llocs on es freguen de costat, una, per exemple, pot anar cap al nord i l'altra cap al sud, com passa doncs, a Califòrnia, que això provoca terratrèmols, i d'altres que col·lisionen. Una fa força contra l'altra, i això també genera terratrèmols, alguns volcans i, sobretot, forma serralades.
I, justament, la notícia del mes seria una notícia, home, sorprenent, no sé.
Jo crec que és molt interessant, perquè, i més ara, amb l'època de la comunicació global, sabem qualsevol cosa que hi ha a qualsevol lloc del món. I cada any hi ha terratrèmols, alguns de realment catastròfics, i erupcions volcàniques. Ara aviat farà un any que va començar la d'aquest volcà d'Islàndia, que va tenir l'espai aeri europeu tancat durant molt de temps. Sembla que no hi ha més problemes, però una de les coses que sempre ha preocupat els geòlegs és com predir on i quan es produirà un terratrèmol o una erupció volcànica. Doncs la notícia que he destacat és una que va sortir publicada fa uns dies a la revista Nature Geosciences, que publica un mètode que serveix per detectar on hi haurà erupcions volcàniques, no quan. Encara no hi hem arribat aquí, encara no hi han arribat els geòlegs, però sí on. La qual cosa doncs, permet que en aquestes zones es puguin ja preparar més realment doncs, plans d'evacuació, plans de el que faci falta per protegir els interessos de les persones i les pròpies persones. No?
Si estàvem parlant de que les plaques tectòniques es mouen, aleshores m'imagino que aquesta tècnica prediu cap on es mouran?
De fet, això ho sabem ja, perquè sobretot amb imatges de satèl·lit o mesures, més que imatges amb mesures fetes des de satèl·lit, podem calcular amb precisió mil·limètrica com s'estan movent les plaques. Per exemple, s'ha vist, és un altre dels articles d'aquests últims dies, que aquest va sortir a Science, sortir, que s'ha vist que en els darrers 50 anys la placa d'Índica, que ocupa tot el subcontinent índic, aquesta placa es mou cap al nord i topa amb l'euroasiàtica, just on hi ha el Tibet, les muntanyes més altes del món que s'estan formant perquè al topar s'arruga l'escorça. Doncs bé, aquesta placa índica s'ha encastat a la zona del Tibet 2 metres en 50 anys. Per tant, és un moviment lent, no estem parlant de quilòmetres cada setmana, però sí un moviment perfectament mesurable i important.
Les muntanyes van creixent, doncs?
A l'Himàlaia sí. A l'Himàlaia sí, encara estan creixent. També es compensa per la pròpia erosió de la pluja, de la neu, no? Per tant, no és que creixin espectacularment, però allà encara s'està generant muntanya nova.
El fet de que, a més, es pugui saber on hi haurà doncs, aquestes erupcions fa que, a més, no es construeixin, no?, a determinats llocs de la Terra.
O que ja construeixis pensant que hi pot haver una erupció i, per tant, prenent totes les mesures. Bé, clar, que sapiguem que allà n'hi pot haver alguna no vol dir que hagi de ser ni l'any que ve, ni d'aquí 10 anys, ni potser d'aquí 100 anys. El que fan és mesurar, abans d'haver-hi una erupció, la lava puja per dins de la escorça, es posiciona, per entendre'ns, i això fa augmentar la tensió de les roques. Doncs bé, mesurant aquests canvis de tensió a partir de cert llindar, és quan hi ha risc de que hi hagi una erupció. Quan? Això depèn de molts altres factors, com els propis moviments, la pròpia textura de la roca...
Parlant d'altres notícies, abans parlàvem de les notícies relacionades més amb el tema de l'alimentació, com era el tema d'aquest porc, com es deia el porc?
Enviropig.
Enviropig.
El porc del medi ambient, en diríem nosaltres.
Exacte, el porc del medi ambient, o si no aquest salmó, que no para de menjar també, pobre, contínuament. Psicològicament hauríem de veure també com li afecta. Més coses?
Més coses, també relacionades amb l'alimentació, aprofitant doncs, aquesta setmana, doncs, es parla molt d'això, no? Un és, s'ha publicat també aquests últims dies en una revista americana, alguns dels efectes beneficiosos dels anomenats aliments probiòtics, són aquells que tenen bacteris vius com els iogurts, bacteris que van a parar al nostre intestí i on que estan vius poden fer alguna cosa allà, no? Ja se sabia des de fa temps que tenen efectes beneficiosos, no? Però la major part de proves, no totes, però la major part de proves eren molt subjectives. Després de menjar durant una època iogurts o no menjar-ne, la pregunta, et trobes millor? T'has posat malalt més sovint, menys sovint? I això és molt subjectiu, et trobes millor o no. O t'has posat malalt més sovint o no. Hi ha anys que ens posem malalts 3 vegades i després passem 3 anys de posar-nos malalts, potser, no? Per tant, és complicat. Doncs bé, en aquest treball, el que demostren és que concretament uns determinats bacteris dels iogurts fan efectes reals i mesurables sobre la nostra salut. D'una banda, modifiquen la expressió d'alguns gens de les cèl·lules intestinals. Cada cèl·lula té uns gens concrets funcionant, doncs modifiquen una mica l'expressió d'alguns d'aquests gens i això fan que es redueixi la inflamació, els budells són propensos a inflamar-se quan ens notem allò després d'un bon àpat, de menjar un menjar que no ens ha sentat massa bé, notem la panxa inflada. Bueno, és inflamació dels budells.
Ara sembla l'anunci aquell, d'aquell iogurt que diu que et desinfla.
Bueno, doncs potser sí.
Potser, no?
El que fins ara era subjectiu, em noto menys inflat, doncs potser té... part pot venir d'això, no? I disminueix també la pressió sanguínia, aquest canvi d'expressió gènica. Però a més també s'ha vist que actua sobre alguns gens que regulen la resposta immunitària. Per tant, fan que el nostre budell estigui més amatent a qualsevol patogen que hi arribi. Vale? Per tant...
Estaríem parlant de iogurts? O estaríem parlant de iogurts ja que porten algun tipus d'afegit funcional d'aquests que es publiciten tant, no?
Parlem en general d'aliments probiòtics que portin bacteris vius.
Que portin bacteris vius.
Sí. Uh-huh. Clar. Hi ha marques que afegeixen el seu bacteri concret que diuen que va millor que... Estudis concrets no s'han fet.
En qualsevol cas, els bacteris en general sí que anirien bé.
Sí, bueno, els bacteris dels aliments que
es fan
bé.
Els bacteris dels iogurts,
exacte. I això exclou aquells que en diuen iogurts pasteuritzats després de la fermentació perquè ja no hi ha cap bacteri viu. Que de fet no són iogurts, no haurien de dir-se iogurts.
Que són aquells que duren molts dies.
Sí, sense fred,
a més. Aquests no servirien per això.
També ens ajuda a pair millor, modifica alguns gens que fan que digerim millor els aliments, per tant els aprofitem millor, i ajuden a cicatritzar les ferides que es puguin fer al budell. També és un lloc propens a que es facin ferides que no notem nosaltres, però que ell sí que nota, no?
Més coses, i en aquest cas relacionades amb el tema de l'omega-3, que també és una paraula que fem servir sovint.
Sí, també s'ha explotat molt el nom aquest omega-3 com una panacea. Justament fa un mes parlàvem de que potser s'ha exagerat o s'ha sobredimensionat els seus aspectes beneficiosos, que no vol dir que no en tingui alguns, però s'han sobredimensionat. I justament, poc temps després de que parléssim d'això, una revista va publicar un article en què demostren que... un receptor d'omega-3, les cèl·lules, per agafar els nutrients necessiten uns receptors, com unes portes d'entrada per incorporar-los. Doncs hi ha un receptor, una d'aquestes portes específica per l'omega-3, que, a part d'agafar l'omega-3, també contribueix a regular el nivell de glucosa en sang. Vale? La glucosa ve regulada per una hormona que és la insulina, que generalment a la major part de gent doncs, funciona perfectament bé, però que hi ha persones que no, que són els diabètics. Hi ha els diabètics insulinodependents, són aquells que no fan insulina, el seu cos, el seu pàncreas no fa insulina, es subministren insulina amb injeccions i funcionen perfectament bé, però poden tenir una qualitat de vida molt bona actualment. Però després hi ha un altre tipus de diabètics que es diuen resistents a la insulina o no insulinodependents, que el problema és que ells sí que fan insulina, el seu cos sí que fa insulina, però les cèl·lules no la reben correctament o no saben interpretar el missatge de la insulina. Doncs bé, aquest receptor concret d'omega-3 s'ha vist que si utilitzem algunes substàncies per activar-lo, podem fer que aquestes persones puguin interpretar millor el seu cos el missatge de la insulina. I per tant, podrem, és una via per poder trobar tractaments per aquests diabètics que no són dependents d'insulina.
Bones notícies, doncs, pels diabètics i, en aquest cas, com sempre, la ciència que ens aporta alegries, eh? En general, evidentment. Evidentment, depèn del que facis, també doncs, poden ser males notícies. Algunes d'elles, per cert, que han vingut al llarg de la història relacionades amb el món de la física.
Exacte.
De física en parlarem tot seguit.
De física. També una notícia, a veure, jo l'he triat, ho haig de reconèixer en part perquè sempre m'ha agradat molt. Jo soc biòleg, però m'ha agradat molt sempre la física i intento estar bastant al dia del que es publica. I una de les teories que més m'han agradat sempre és la teoria de la relativitat d'Einstein, per la seva finor i espectacularitat alhora. No? Una de les coses que prediu aquesta teoria, la de la relativitat d'Einstein, és, això ho sap pràcticament tothom, que el temps és relatiu, depèn de l'observador. Depèn sobretot de la velocitat de l'observador, la velocitat d'un objecte i de l'efecte de la gravetat. I la gravetat i la velocitat modifiquen el pas del temps, fan que els segons puguin ser més llargs o més curts. Això prediu la teoria d'Einstein.
Aquí no ens perdem ja, eh?
Sí, però ja no continuo més, no? Però el treball aquest que vull comentar, o sigui, fins ara el que es havia fet i es havia demostrat que això és cert, però es havia demostrat amb rellotges atòmics d'una precisió astoradora, amb jumbos, amb avions. Es va fer volar un avió cap a l'est amb un rellotge atòmic, un avió cap a l'oest amb un altre rellotge atòmic i es va deixar un tercer rellotge a terra, tots tres perfectament sincronitzats. Doncs bé, l'avió que volava cap a l'oest, és a dir, direcció contrària com es mou la Terra quan gira, quan va arribar a destí, el seu rellotge s'havia endarrerit mil·lèsimes de segon respecte al que estava a terra ferma. Per tant, realment, l'efecte de la velocitat de l'avió amb la gravetat de la Terra havia fet que el temps pels ocupants de l'avió hagués passat més a poc que per qui estava a terra. Estem parlant de mil·lèsimes de segon, inapreciable. Clar, a grans velocitats, a grans distàncies, bueno, ja s'havia demostrat, però això té algun efecte en el nostre dia a dia? Doncs aquí està la gràcia del treball aquest, no? Aquest treball parteix d'uns rellotges molt més precisos, que es van desenvolupar fa uns 5 anys, es basen en la tecnologia làser, uns rellotges que tenen una precisió, és a dir, el seu error màxim és d'un segon cada 3.000 milions d'anys. Per tant, una precisió brutal, no? Doncs bé, s'ha vist que una persona que baixi una escala, perquè així va a favor de la gravetat, a 36 quilòmetres per hora, el temps li està passant més lent que una persona que s'estigui quieta. Estem parlant de mil milionèsimes de segon menys. Però amb aquests rellotges sincronitzats, el temps li passa més lent. I si puja l'escala a aquesta velocitat, el temps li va més ràpid.
Diríem que baixar una escala a 36 km per hora és una barbaritat, no?
Home, jo no ho he provat mai i m'estimaria més no provar-ho mai.
Jo, però... fent càlculs així ràpids, seria com... Bé, et dones un cop segur quan arribes a baix.
Sí, sí. Si no has posat un matalàs, sí.
Si no has posat un matalàs, sí. Com sempre, les teories de la relativitat ens deixen així com una miqueta astorats i per fer doncs, la cosa una miqueta més lleugera, la física de vegades calcula coses que la sabidoria, la saviesa popular ja sabia des de fa temps. Aquestes coses ens agraden a les persones, que finalment la ciència sigui capaç allò de dir, doncs era veritat.
De fet, és una de les feines de la ciència, una de les tasques és demostrar allò que intuïtivament ja es fa temps que se sap, però que volem demostrar per saber exactament per què passa així, no? I justament és amb la pluja. Ja fa, bueno, jo des de sempre he sentit els pagesos dir que sembraran una època o una altra en funció de moltes variables, i una d'elles és la lluna. Se sembra o es recull en funció, tradicionalment s'ha fet en funció, de les fases lunars. No quedava clar si això tenia alguna relació o no amb la pluja. Sempre s'havia dit doncs, que les fases lunars influïen amb la pluja. Doncs bé, un treball s'ha dedicat a recollir dades sobre períodes de pluja a tot el món, científicament calculats durant 40 anys, i després d'altres també científicament calculats, però ja no tan amplis, des del 1885, per tant, una quantitat de dades impressionant, i hem vist que realment, després de lluna plena i de lluna nova, hi ha uns dies que la probabilitat de que plogui és més alta que la resta de mes lunar. Per tant, realment té una base científica.
Però sabem el per què?
Exactament no es pot dir, però hi ha una hipòtesi que és molt interessant. Perquè plogui, l'aire és ple de vapor d'aigua, però el vapor d'aigua no cau, cau en forma de gotes o de cristalls. Perquè el vapor es condensi en gotes, cal el que se'n diu un nucli de condensació, una partícula sòlida, pot ser des d'un gra de pols, un gra de pol·len, o algunes partícules que fan el plàncton, els éssers vius que viuen a la superfície del mar, són responsables de bona part d'aquests nuclis de condensació que fan ploure. Llavors bé, s'ha vist que durant aquestes fases lunars, la magnetosfera és la capa, una capa que envolta la Terra amb un camp magnètic, es debilita. La magnetosfera evita que ens arribi pols de l'espai, la pols dels meteorits, pols que hi ha per tot l'espai. L'espai no està buit, vale? Té molta pols també, no? Encara sí, que és molt, molt diluïda, però en té.
Pols còsmica, que ja quedava clar el dia que em van parlar d'això.
Al disminuir aquesta protecció, pot ser que entri més pols, o segur, entra més pols de l'espai, que podria actuar de nucli de condensació per afavorir aquesta pluja. I això podria ser una explicació del que, des de fa segles, per no dir mil·lennis, doncs els pagesos saben amb tota la tranquil·litat del món.
I anem ràpidament a que seria la darrera notícia del dia, que és la notícia de casa.
Notícia de casa. Primer, també unes quantes dades, que sempre són interessants saber com anem amb ciència, no? Per exemple, s'acaba de publicar la cinquena enquesta estatal de percepció social de ciència i tecnologia, que recull que entre l'any 2008 hi havia un 9,6% de ciutadans interessats en la ciència i el 2010 ha augmentat a un 13,1%. Això vol dir que programes com aquest i com tants d'altres que estimulen el plaer per la ciència estan començant a quallar entre la població. Jo crec que és una notícia excel·lent. També, aquesta mateixa enquesta recull que el 77% de ciutadans de l'Estat recolzen que s'apugi el pressupost d'investigació i desenvolupament.
No ha estat per
perquè
això.
Ho associen a progrés científic i a creació de llocs de treball. Justament, la política de l'Estat ha estat al revés que els països capdavanters d'Europa com Alemanya, que l'han incrementat, l'Estat espanyol ho ha disminuït. La Generalitat no, ho ha augmentat. Jo crec que és un mèrit que se'ls ha de reconèixer que apostin com la resta de països desenvolupats d'Europa, no? I la notícia, així concreta, d'algun grup de recerca, és una notícia, de fet, d'un treball internacional en el que han participat científics del Centre Nacional d'Investigació Genòmica, que està al Parc Científic de Barcelona, de l'IMIM, de la Universitat Pompeu Fabra, del CREAL, bueno, de diferents llocs, que el seu treball era en buscar gens que predisposessin a l'asma. L'asma és una malaltia, una patologia que afecta moltes persones, consisteix en el tancament dels bronquis de forma que dificulta la respiració i, en els casos més greus, si no es corregeix ràpidament, pot provocar mort per asfíxia. Doncs bé, s'han trobat una sèrie de gens que predisposen a l'asma, que són presents en bona part de les persones asmàtiques, i això serveix, d'una banda, per diagnosticar-los abans de que tinguin atacs d'asma, fins i tot, i després per buscar tractaments que no sigui el famós Ventolin, que dilata els bronquis.
Déu-n'hi-do, David, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres, com sempre, a la sintonia de l'Eureka. Notícies que ens posen directament en connexió amb tota la feina que esteu fent els científics i que, com sempre, doncs això ens aporta bones notícies, notícies d'esperança.